RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Asexual.
Dit de la persona que no sent atracció sexual per ningú. Leave it alone now, you will find, we all have the likeness to be okay, okay.
La sexualitat és un concepte poc conegut. Hi ha molta confusió al respecte i també hi ha opinions diferents entre els especialistes. Hi ha qui diu que és una orientació i altres que no hi estan d'acord. Això és el que en pensa Marina Castro, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta sexual i de parella.
Seria una falta d'orientació sexual, que no sento atracció. Però hi ha bastanta discussió respecte si és una orientació, si hauria de ser una manca d'orientació, si la persona, per exemple, sent orientació perquè ha de sentir emoció per l'altra persona, persona, llavors això li genera atracció, si això també seria sexualitat o no. I són conceptes que no estan massa clars, massa definits, vale? A nivell acadèmic i estudiat.
Avui a la revolució sexual parlem amb dues persones asexuals, la Clara i el Pau.
Gràcies per ser amb nosaltres i benvinguts a la revolució sexual.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Marina Castro, que és sexòloga i terapeuta de parella, ens comentava que la sexualitat és una manca d'orientació sexual, però explica que no està gaire definit en termes acadèmics. Ara la sentíem. Vosaltres, que us identifiqueu com a sexuals, dieu que és una orientació en si mateixa, com pot ser, per exemple, l'homosexualitat o l'heterosexualitat. És així?
Sí, exacte. O sigui, és una orientació sexual que es pot definir per no sentir atracció sexual cap a altres persones. I també a mi em sorprèn, he de dir, que el fet de que no estigui definit en termes acadèmics, hi ha diversos estudis, algun d'ells en el que precisament parla d'aquest qüestionament de que no sigui una orientació i el que resolen és que ho és.
Pau, ja estàs d'acord?
Totalment. Jo crec que és molt important entendre que és una orientació, que l'hem sentit com a tal des de la maduresa sexual nostra tota la vida, almenys en el meu cas, i que l'any vinent no seré heterosexual, jo seré asexual des de sempre, i no reconèixer-ho així crec que ens invisibilitza molt i d'alguna manera ens limita el reconeixement de tots els nostres drets com a tal. Uh-huh. Per a mi és bàsic que s'entengui com una orientació sexual. Si s'admet que hi ha persones que senten atracció sexual per ambdós sexes, bisexuals, persones que la senten només per a un sexe, homosexuals o heterosexuals, per què tanta resistència per admetre que persones que no la senten puguem identificar la sexualitat com la nostra orientació sexual?
Potser molta gent ara ens està escoltant i no sap què vol dir asexual. Potser molta gent es pensa que és viure al marge del sexe, de la masturbació, del plaer. Expliqueu-nos què vol dir això de ser asexual.
Doncs, clar, és simplement no sentir atracció sexual. Però, bueno, una cosa és el desig sexual, que fa referència a les ganes que podes tenir de tenir sexe sense dirigir-ho cap a ningú. La libido, que és les ganes de sentir plaer sexual, o inclús l'excitació que pots tu tenir amb el teu cos, no? Si respon més o menys. L'atracció sexual és el desig dirigit cap a una persona molt concreta i real. Això és el que una persona sexual no experimenta. Això no vol dir que tota la resta, desig, líbido, excitació, sí que ho puguis experimentar. Hi ha gent que ho experimenta més, hi ha gent que ho experimenta menys, hi ha de tot i l'espectre és molt ampli. Però tota la resta, viure d'esquenes al sexe, no masturbar-se, no tindre comportament sexual, tot això són mites, no és veritat. Pel fet de ser asexual, no significa que no puguis sentir desig sexual i sentir ganes de tenir plaer sexual i masturbar-te, si vols, o que el teu cos respongui més o menys.
Tu, Clara, sí que sents desig o excitació, tot i no sentir atracció cap a ningú?
Doncs diria que sí, sí. També crec que és important el tema de separar el que és l'orientació sexual del que és la conducta, el que fem amb el nostre cos. Ho dic perquè una persona, per exemple, no deixa de ser homosexual si, per exemple, en anys no té cap relació sexual, o si, per exemple, quan es masturba, si es masturba, no pensa en una persona del seu mateix gènere. Doncs en els casos de les persones asexuals el mateix. Si una persona sexual té una conducta sexual, no serà perquè ha vist una persona i aquesta persona li ha activat un desig o una excitació. Tindrà aquest desig o aquesta excitació per diferents raons, diferents motius, però no serà perquè veus una persona i aquesta persona t'activa alguna cosa, saps? O sigui que després, parlant de, per exemple, del desig sexual, tu pots voler tenir relacions sexuals, sigui perquè tens curiositat, perquè t'estimes molt a la persona, perquè vols tenir fills... Tot això són raons que ens poden portar a tenir relacions sexuals. O sigui, les persones no són un activador. Per exemple, una persona homosexual podria tenir relacions sexuals amb una persona que sigui d'un altre gènere que no sigui el seu, però les tindria sense aquesta atracció sexual.
Precisament, Marina Castro ens explicava la diferència entre l'atracció i el desig.
Atracció seria una mica la representació mental, a què em refereixo? A que jo veig aquella persona i sento mobilització física cap a aquesta persona. És un, ai, mira aquesta persona, ai, mira això com m'agrada, ai, mira, tinc una miqueta que se mou per dintre algo, vale? El desig, hi ha una cosa que és el desig actiu, que és tinc ganes de tenir relacions sexuals, però també hi ha un altre tipus de desig, que és menys conegut, que és el tema del desig reactiu, que és no tinc gana, però quan estic en una certa situació que compleix unes característiques, me van vinguent les ganes. Seria com el menjar, no? El dia de Nadal, després de tot l'àpat de Nadal, la gent no té gana de menjar torrons, però estan els torrons allà, són apetitosos, se m'activen records positius respecte als torrons i se'm van activant el desig. És un desig progressiu, un desig que s'activa quan hi ha certes situacions, però no el tenia actiu prèviament, no? I a vegades s'acaba generant una mica un sistema de confusió a dintre de la població, també inclús a dintre dels terapeutes.
Vosaltres, Pau, Clara, quan i com vau descobrir que sou asexuals?
Doncs, bueno, en el meu cas, jo tinc ara 43 anys, i jo vaig conviure durant molts anys amb una realitat que era la meua, que no li vaig posar nom, perquè encara no havia ni sentit parlar de la sexualitat, però que la vaig integrar d'una manera pues, lo més satisfactòria possible per a mi, per a les parelles en les que he estat, i d'una manera bueno, feliç, sense traumes i sense històries, simplement en comunicació amb la parella. Jo vaig sentir parlar de la sexualitat com a tal quan tenia gairebé ja 30 anys. Jo un cop sentir la paraula, doncs sí que vaig començar a informar-me i vaig fer també aquest anàlisi intern, no? De dir, ostres, és això el que em passa, sí o no? Bueno, fas una retrospectiva i dius, ah, doncs mira, sí, és això. Ja ho tenia integrat d'alguna manera, jo tot aquest procés el vaig fer en parella i, bueno, per a mi no hi ha hagut cap event traumàtic.
Però tu vas passar, Pau, per diferents professionals abans de definir-te com a sexual, no?
Sí, clar, tota aquesta informació que ara tenim a l'abast i que és una meravella, és un game changer total, però bueno, jo en el meu cas doncs, no tenia accés a aquesta informació, llavors jo vaig anar per un procés primer mèdic, vaig descartar que tingués qualsevol problema físic i després vaig passar anys de psicòlegs que mai em van parlar de la sexualitat com a tal, fins que doncs, al final en una sexòloga sí que m'ho va comentar, escolta Pau, potser és això, i bueno, a mi se'm van obrir els ulls, no va ser immediat de dir, ah, ja tinc la resposta, va haver-hi un procés després, d'anàlisi intern, de dir, bueno, és això o no és això, però sí, jo m'ho vaig haver de fer a banda de tota la informació que tenim avui, sí.
I tu, Clara, com ho vas descobrir? Quan te'n vas adonar?
Doncs jo va ser als 19 anys, per una amiga que estava buscant, bueno, tenia dubtes sobre la seva sexualitat, va trobar el terme de la asexualitat i m'ho va explicar, i llavors jo em vaig començar a buscar-ho i el mateix dia va ser com un vale, soc asexual. O sigui, per mi és com de sobte totes aquelles peces de coses que havia viscut durant l'adolescència i com em sentia, de sobte encaixaven i era com, ja està, no vaig dubtar massa, la veritat.
I us anava a preguntar precisament si en algun moment veu dubtar si realment éreu asexuals o era alguna altra cosa. No heu dubtat de que realment fos asexualitat o no quan heu descobert el terme i que això existeix?
Sí, i a més, una persona sexual és, com tota la resta d'orientacions, és tota la vida. No sé que, bueno, i si en algun moment ve una persona s'identifica com a tal i després d'un temps veu que aquesta etiqueta no és la que amb la que se sent còmoda, doncs que la canviï, però no és la majoria dels casos. El fet d'identificar-se com a sexual no és fàcil, no hi ha molta informació, hi ha molt qüestionament, i per tant, hi ha com aquesta visió també de que si t'identifiques com a sexual t'estàs posant com t'aves a tu mateix i t'estàs rendint o... I no, o sigui, és una etiqueta que, bueno, com la resta d'orientacions et defineix i no sé, o sigui, crec que també és com s'ha de girar, en comptes de posar en dubte la sexualitat, posar tot l'altre en dubte primer.
Precisament potser es qüestiona aquesta etiqueta perquè estem en una societat hipersexualitzada en què tot gira entorn al sexe. Vosaltres, en aquest sentit, us heu sentit molt qüestionats o, per exemple, exclosos o incompresos quan dieu que sou asexuals?
En el meu cas, realment no. Bueno, durant el començament sí, quan no li pots posar nom, estàs confús. Jo vaig sentir molta confusió a l'inici, no? I no ho expliques perquè, evidentment, pues això no li pots posar nom. El fet d'haver-me identificat més endavant, d'haver-li posat etiqueta i de poder entendre'm jo mateix molt millor també i explicar-ho a la gent del meu entorn, doncs m'ha ajudat molt. Hipersexualització, doncs sí, però bueno, jo crec que aquí la sexualitat com a orientació té un potencial enorme per a fer aquesta revolució, si voleu dir-li, sexual i posar en qüestionament molts mites i molts prejudicis dins la societat. De parlar-ho tranquil·lament amb la gent, d'intentar explicar-ho, de despatologitzar tot això i de començar a revisar, no?, quina és la realitat sexual a la societat, la que vivim, tots els mites que hi han construïts en aquesta societat i bueno, començar a posar les coses al seu puesto.
Mm-hmm. Perquè, Clara, quan dieu que sou asexuals, la gent què et diu? Com reacciona? No sé si has sentit moltes barbaritats o com han reaccionat la gent a qui ho has explicat.
Generalment, la gent no sap del que parles. Per tant, quan surts de l'armari implica fer una explicació de com a mínim entre 5 i 20 minuts responent moltes preguntes incòmodes, perquè en el moment en què surts de l'armari tothom considera que té el dret de preguntar què fas amb el teu cos. I a partir d'aquí, doncs, sobretot la gent té aquesta idea patologitzadora i, per tant, doncs, això és un trauma, això és que tens algun tipus de disfunció sexual, això és que són les hormones, has d'anar al metge, has d'anar al psicòleg, has d'anar al sexòleg, o potser fins i tot, jo, per exemple, ho vaig com descobrir relativament jove, tot i que ja tenia 19 anys, i hi havia com tota aquesta visió també de encara ets jove, encara no has madurat suficient, cosa que tenint en compte que, segons estudis, als 10 anys les persones ja comencen a saber la seva orientació sexual, doncs no sé.
I com vau sortir de l'armari? Com ho vau explicar al vostre entorn?
Jo, al meu cas, abans de posar-li nom, amb un entorn molt amb el més proper. I després sí, hi ha més visibilització i simplement dient-lo. Soc asexual, el que passa és una miqueta el que diu la Clara, no? Que sembla que hagis de tindre un màster per explicar el concepte. Jo entenc que una persona alosexual, que diem, gent que sí que té atracció sexual, li costa diferenciar el que és el desig de l'atracció, de la libido, de l'excitació. Jo ho entenc perfectament, però bueno, és aquest punt, no? El que costa una cosa és explicar aquestes coses i després entendre-ho. Leave it alone now, you just need time. Leave it alone now, you will find.
Clara, tu explicaves que te'n vas adonar bastant jove, que tenies 19 anys. Tu has tingut relacions de parella abans de definir-te com a asexual i abans de sortir de l'armari, com ara ens deies?
Sí, vaig tenir una relació que precisament considero que una de les raons, no diré que totes, per les que es va tancar la relació era perquè jo no sentia atracció sexual per aquesta persona i clar, em comparava amb el que sentien les meves amigues, el que parlàvem de com se sentien les seves parelles i jo pensava, això és que no m'estimo suficient aquesta persona. També tota aquesta idea de prou, ja sentiràs aquesta atracció, en plan ja hi haurà alguna cosa que t'activi i no passava. I per tant jo vaig tancar aquesta relació des d'aquí, des del, bueno, és que no l'estimo suficient i per tant això no té futur.
Les vostres relacions, perdoneu, eh? No sé, si voleu respondre, responeu, si no, ho entendrem. Heu tingut relacions sexuals satisfactòries i motivades des de què? Des del complaure a l'altra parella? Abans em feia referència a la Clara, no?, que una persona asexual pot tenir relacions sexuals satisfactòries per diferents motius, no? No sé vosaltres com ho heu viscut quan n'heu tingut, quan heu tingut sexe amb unes altres persones.
En el meu cas, sí. Relacions satisfactòries, he tingut parelles relacions llargues i estables, la darrera 10 anys i tinc un fill amb ella i bueno, pues les relacions han sigut el més satisfactòries possibles dins de, pues, suposo que com a qualsevol altra parella.
I tu, Clara?
Jo crec que a mi m'ha passat com a tothom li passa, hi ha relacions satisfactòries i en altres que no, perquè al final en una relació sexual hi ha molts components més enllà del que és l'atracció que puguis sentir cap a l'altre.
El que no pots esperar en la relació, aquest impuls i aquesta frase que sentim molt, no?, deixa't anar, perquè no hi ha res que deixar anar, des d'aquest sentit. Llavors, la relació sexual i les pràctiques, el comportament sexual s'ha d'adaptar en aquesta situació, com m'imagino que qualsevol persona acaba adaptant amb la seva parella, independentment de la seva orientació sexual. És menys impulsiu, pot arribar a ser més mecànic, d'alguna manera estàs responent, no?, a necessitats de l'altra persona o necessitats teues, però que no comporten aquesta sensació d'excitació explícitament automàtic i inherent, no? Això no està. Llavors, si vols tenir un comportament sexual, que el pots tenir perfectament, s'ha d'adaptar i s'ha de conèixer l'altra persona i s'ha de conèixer la sexualitat d'un mateix per poder efectivament gaudir-la tal com és, sense pressions i sense pors.
I ara, vosaltres, quina relació teniu amb el sexe? Per exemple, teniu relacions sexuals amb altres persones? Us masturbeu? Teniu desig sexual?
En el meu cas, no sento desig sexual en el sentit que una persona te ponga i puc estar-me perfectament sense sexe. Dit això, el meu cos reacciona als estímuls d'excitació encara que no siga des de l'atracció sexual, per exemple, per complaure l'altra persona o simplement per gaudir plaer.
Jo amb el sexe tinc una... O sigui, bueno, em considero sexe indiferent, que vol dir que no seria com la meva primera activitat que faria amb una relació, però tampoc soc sexaversiva, que és a dir, que no em sento còmode amb el sexe. I sobre la masturbació, al final jo crec que és que també és com s'ha de diferenciar el tema de l'orientació sexual i la masturbació, perquè hi ha, com amb totes les orientacions, hi ha persones que es masturben i hi ha altres que no. I les raons per masturbar-se al final és el que tu tinguis aquesta libido, aquest desig de tenir un plaer i el tinguis amb tu mateixa.
De fet, Clara, tu et defineixes com a asexual a lo romàntica, que això potser hi ha gent que ho escolta i no sap què vol dir. Com ho definiries? Com ho explicaries?
A dins de la comunitat asexual, sobretot, diferenciem diferents tipus d'atraccions. Una seria l'atracció sexual, que seria aquesta de veus una persona i tens ganes de tenir relacions sexuals amb ella. L'altra seria l'atracció romàntica, que seria veus una persona i tens ganes de tenir una relació de parella o una relació afectiva, sexoafectiva, com li vulgueu dir. Després estaria l'atracció estètica, que seria veure una persona i que t'atregui estèticament, sense que això impliqui que vulguis tenir una conducta o una relació específica amb aquesta persona. Després tindríem l'atracció sensual, que seria el voler un contacte físic que no és sexual, per exemple, carícies, abraçades, fins i tot petons. I per últim estaria l'atracció platònica, que seria aquella de voler establir un vincle intens sense que sigui romàntic. Doncs, per exemple, veure una persona i tenir moltes ganes de ser doncs, la seva amiga o tenir una relació estreta. Aleshores, de totes aquestes atraccions, nosaltres parlem de que poden estar orientades com el que és l'orientació sexual. Pot ser, per exemple, biromàntica, heteroromàntica, homoromàntica, panromàntica, aromàntica, i després està el que és l'aspecte gris. Per tant, persones que sí que senten aquestes atraccions, però en tan poques ocasions o en situacions molt específiques que la seva vivència les fa més properes al que seria, per exemple, en el cas de l'atracció sexual, de les persones asexuals que les alosexuals. Aleshores, jo em considero asexual aloromàntica perquè sí que sento atracció romàntica cap a altres persones, però he decidit no definir cap a quin gènere en específic.
Uh-huh. I tu, Pau?
Jo sóc aromàntic, a banda de sexual, llavors tampoc tinc el desig de formar una relació basada bueno, en el que entenem com una relació romàntica.
I la teva relació amb el sexe, quina és ara mateix?
Bueno, ara jo he integrat la sexualitat en la meva vida. En la parella que vaig estar 10 anys, en la qual tinc un fill, finalment vam estar parlant molt de temps i ara vivim separats amb la seva nova parella. Té també un fill amb l'altre xic en què s'han juntat, que ho coneix perfectament tota la situació, i tenim una situació no estàndard de vincles d'afectivitat i de vincles estrets. No sexuals, evidentment, però bueno...
T'agradaria sí. Tornar a tenir parella?
A mi ara per ara no. Mm-hmm. Jo ara estic molt feliç com estic.
Si ens esteu escoltant i teniu dubtes sobre la sexualitat, en podeu trobar més informació a l'ACA, l'Associació Catalana de Sexuals, i podeu entrar a la seva pàgina web, que és asexualitat.cat.
I finalment dir això, no? Que és important que les persones que tinguin dubtes ara mateix sobre la seva orientació i que pensen demanar ajuda professional s'asseguren abans que la sexualitat com a orientació sexual vàlida es contempla, almenys, com una opció per part del professional.
Clara, Pau, moltes gràcies per compartir el vostre testimoni amb la revolució sexual.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es.
Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots...
pleguen garrofes.
Avui us proposem una minissèrie documental que ja es pot veure a Netflix.
Nevenka és la història de la regidora del PP de Ponferrada, que quan tenia només 26 anys va denunciar que el seu cap, l'alcalde Ismael Álvarez, l'assetjava sexualment.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero.
En tres capítols, la sèrie explica el que va passar fa 20 anys amb la mateixa protagonista, Nevenka Fernández, una dona que va ser la primera a Espanya que va denunciar un cas d'assetjament sexual en la política.
Nevenka Fernández fue la pionera del Me Too, o del Yo también, ¿no? O del Cuéntalo.
A Nevenka Fernández se la va linxar públicament i se la va acusar d'haver provocat l'assetjament. Des de la sentència no havia tornat a parlar fins ara. Recordeu que la sèrie Nevenka la teniu a Netflix.
I amb aquesta proposta us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
Som les dones, tractades com a bruixes, com poden ser lliures.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.